Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara, al Catalunya migdia, durant la primera hora, us hem explicat que la jutge del cas Elena Jubany ha enviat aquest migdia Santi La Iglesia a la presó. La Iglesia és el principal sospitós d'un crim comès fa 24 anys, però no ha estat fins a les últimes anàlisis fetes que s'ha trobat ADN seu al jersei que portava la víctima quan la van matar. La Iglesia s'ha negat avui a declarar en la seva compareixença al jutjat. També us hem explicat que s'han detectat dos casos de pesta porcina africana en dos porcs senglars a Collserola. Són els primers positius a Catalunya des de l'any 1994. El sector tem les conseqüències econòmiques que pot tenir la malaltia si s'expandeix, i les autoritats ja han anunciat mesures per intentar frenar els contagis. I ens hem fixat també en la revalorització de les pensions, que pujaran l'any que ve un 2,7%. Avui s'ha sabut la inflació del mes de novembre, que s'ha quedat en el 3%. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem destacar-hi, Joan Bota?
Doncs que Vladimir Putin ha rebut al Kremlin el seu principal aliat europeu, Viktor Orbán. El primer ministre d'Hongria es vol assegurar el subministrament de petroli i gas rus i insisteix a oferir Budapest com a seu per negociar la pau a Ucraïna. Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
Avui el líder hongarès espera segellar un acord amb Putin per pagar, segons diu, el preu més baix per l'energia de tota Europa.
No hem renunciat a cap àrea de cooperació per pressions externes. Voldria reafirmar que la base del subministrament energètic d'Hongria són els vectors d'energia procedents de Rússia.
Orbán sempre ha boicotejat el suport europeu a Ucraïna i ara pretén que Brussel·les doni suport incondicional al pla de pau de Trump, que incluïa, per cert, les principals exigències de Moscou. També ha ofert la capital hongaresa per continuar les converses diplomàtiques i el president rus li ha semblat bé.
Si durant les nostres negociacions s'arriba a fer servir la plataforma de Budapest, estaré molt content. I li vull agrair la seva disposició a ajudar.
Budapest havia d'acollir l'última cimera entre Putin i Trump a l'octubre, que finalment els nord-americans van decidir posposar.
Més coses. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, renuncia a presentar la candidatura a la presidència de l'Eurogrup. El juliol, Cuerpo va optar a aquest càrrec sense èxit i l'irlandès Donoghue va ser revalidat per consens per repetir com a president. Ara Donoghue plega per anar al Banc Mundial, però el ministre espanyol ha decidit no tornar-s'hi a presentar. El PP guanyaria les eleccions a Extremadura segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Aquests comicis són el primer examen del nou cicle electoral a l'Estat. Els populars, però, estarien estancats i només podrien conservar la presidència d'aquesta comunitat autònoma amb el suport de l'extrema dreta de Vox, que es dispararia i doblaria la seva representació. La Unió per la Mediterrània llança un nou full de ruta per afrontar els reptes de la regió amb la mirada posada a Gaza. Els 43 països membres s'han reunit avui al Palau de Pedralbes. Ho ampliem des d'allà, Albert Manyà.
La reunió ha significat la renovació del compromís entre les dues ribes del Mediterrani just quan fa 30 anys que va començar l'anomenat procés de Barcelona. I precisament avui, aquí, s'ha prorrogat l'acord perquè la capital catalana continuï sent la seu de l'entitat. Es vol donar un impuls a la cooperació, el desenvolupament i la justícia amb el Pacte per la Mediterrània, un pla de Brussel·les que es concretarà a principis de l'any que ve i que busca mobilitzar 42.000 milions d'euros públics i privats. Són un centenar d'iniciatives que busquen objectius com els que ha explicat la vicepresidenta de la Comissió Europea, Kaya Kallas.
En el pacte incloem projectes per impulsar l'economia marítima sostenible i una gran nova infraestructura digital que integri les cadenes de subministrament i diversifiqui els fluxos d'energia. La Unió per la Mediterrània és vital per aplicar aquests projectes.
La cita ha tingut com a novetat la participació d'Israel i Síria.
Passen 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4 amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el periodista i escriptor Jaume Clotet. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé. Moltes gràcies.
Una mica encostipats.
Bé, però això és una passa. Bé, la Isabel també diu, veus?
Dos.
Bé, doncs així, rai. Tota la setmana hem tingut diferents convidats que anaven arrossegant-ho, però és el que toca en aquestes dates. Va, anem al primer tema del dia.
Abacus és més. Per això no et pots perdre el Black Friday d'Abacus. Tenim totes les joguines i manualitats al 25% de descompte. Uau! Abacus patrocina aquest espai.
I ja sabeu que els divendres saludem el periodista Iu Forn. Bona tarda.
Bona tarda.
Estàs de ser encostipat o no?
No, de moment no.
Molt bé.
Estic vacunat ja de tot.
Així,
bueno, de tot.
Què vol dir de tot? Bueno.
No, grip i Covid.
Compte que cada dia tenim noves malalties.
No, de pesta porcina, encara no estic vacunat, i de pesta aviar tampoc. O grip aviar.
Insistim en el missatge tranquil·litzador que la pesta porcina detectada avui no traspassa a humans. Per tant, amb això, ni en contacte amb els animals, ni tampoc si menges carn d'animals malalts.
Pot tindre efectes econòmics, això sí.
Després en parlarem, amb els nostres convidats. Què em proposes tu?
Mira, un tema apassionant que és que ni us ho imagineu. Sabeu quin dia és avui? Així com
divendres.
Llenço una pregunta a l'Èter, que se'n deia abans.
Com a pregunta sembla facilíssima, però m'imagino que...
No té trampa.
A veure si hi ha trampa. On hi ha la trampa, la pregunta?
Aquesta no té trampa. Avui és això que s'anomena Black Friday.
Oh, molt bé.
Que hem sentit que el patrocinador, justament, també té unes ofertes, perquè tothom fa ofertes. He estat buscant, i des de dentistes, bancs, advocats, operacions d'estètica... Avui tothom fa Black Friday. Ara m'he entortolligat. Que és una festa que jo crec que... No és la festa de la democràcia. Que
és la festa del consumisme, podria dir.
Sí, però tampoc sé ben bé si té molt èxit o no, perquè les xifres són relatives. Però sí que, i per això vull compartir-ho, vull posar-ho sobre la taula, que era el que m'havia deixat de dir abans d'aquest preàmbul, amb els nostres contertulians. No, jo per mi no li veig el sentit, perquè, esclar, això als Estats Units sí que té sentit perquè és l'endemà d'ahir, que ahir és el dia que allà agafen un gall d'indi i se'l mengen, en família, és una festa molt... I l'endemà la gent no anava a comprar perquè estava païnt l'animal aquest que s'havia encruspit. Aquí no sé si té gaire sentit fer això, amb un divendres aquí al mig abans de festes, que és més o menys... Tot Catalunya, menys Badalona... i Barcelona s'encenen els llums de Nadal, per tant, entrem ja a la període de Nadal. Les rebaixes tenen sentit, en el seu dia tenien sentit, que és una cosa que també ha desaparegut, tenien un cert sentit perquè ja havia passat tota la temporada, o bé d'hivern o bé d'estiu, i llavors el que sobrava, baixaves el preu per poder-t'ho treure de sobre de la botiga, tenia un sentit, però això, aquí al mig, no té gaire sentit. Crec. I ara ve quan els tres contradiuen. Doncs, sí que té molt de sentit, ja volem portar la contrària. I després us donaré unes xifres que quedareu bocabadats i bocabadades.
A veure, té sentit...
Foteu-me la contrària, favor.
Des del punt de vista capitalista, té sentit, si es va repetint cada any, vol dir que hi ha gent que està traient-se excedents de sobre, venent coses que no vendria si no ho fes, si no, deixaria de fer-se, perquè no és que sigui una contribució a la humanitat, és per vendre i per facturar, no? Per tant, si es va fent, entenc que des d'un punt de vista capitalista té sentit. Deixa'm dir-te que no tothom ho fa. L'economia social i solidària i totes les empreses de les que en formem part, alternatives econòmiques i altres, no fem Black Friday perquè l'objectiu no és incitar el consum perquè sí, sinó un consum conscient de coses que necessites.
No sé, és que no... Jo ho he dit moltes vegades, em regeixo pel calendari de les pastisseries, no el calendari de les botigues.
No hi ha una pasta. No,
dic els sants, no? Per la coca de Sant Joan, de Sant Josep, de Sant Pere.
No hi ha un pastís típic del Black Friday. Encara.
Exacte, esteu donant idees.
Sí.
No,
això ho ha faltat.
Si les pastisseries no s'hi han adherit al Black Friday, deu ser dels pocs negocis que encara no en fan de Black Friday, perquè cada vegada és a més aspectes.
El que sí que trobo és que jornades com aquesta, que no sé si tenen sentit o no, o si, suposo que si ho fan és perquè d'alguna manera ha de tenir rendiment pels comerços, ja sigui per treure's estoc de sobre o ja sigui per pujar les vendes. Però obliguen, efectivament, el consumidor a fer un esforç extra sobre a l'hora de decidir entre el que necessites, el que pots necessitar i el que pots comprar a bon preu i no necessites, diguéssim, no? I aquest esforç a mi m'estressa molt. Perquè què necessito jo avui per comprar?
Pues no t'hauria d'estressar, res.
No.
No necessites res.
Bueno, t'estressa el bombardeig, diguéssim.
Ja no és un dia, perquè fa bé 10 dies enrere que el Black Friday... Ja fa la setmana del Black Friday, o el mes, sí.
Jo, mira, no havia pensat que això era l'endemà del dia d'Acció de Gràcies, per tant, dedueixo que això és una mena de Sant Esteve dels americans, no? L'endemà del dia gros. Sí. Però és veritat que si té un sentit des del moment que la gent li dona un sentit, no? Però com tot s'ha de posar en la justa mesura. Ara la Isabel deia encertadament que has de valorar si et cal alguna cosa o no i posar un exemple personal. Jo, aprofitant el Black Friday, he comprat unes entrades per un espectacle de circ del setembre de l'any que ve. La setmana passada estàvem parlant, crec, de les entrades de Oques Grasses a llarg termini. Doncs aquest tipus de coses també afecta el Black Friday. Per tant, jo no aniré a comprar-me un electrodomèstic que no necessito avui perquè sigui Black Friday, però sí que he mirat. Això afecta també les entrades d'espectacles teatrals i coses que jo vaig a veure habitualment, no les he comprat avui, aprofitant un descompte, per cert, important. Per tant, és com tota la vida. Té sentit si tu li saps donar un sentit equànime i raonable.
A veure, les dades que ens havies promès.
No, però abans, amb el tema del sentit, o sigui, aquestes entrades ahir tenien un preu, avui que t'han descomptat, un 50, un 30...
Sí, bastant.
I demà tornarà a tenir el preu. És que això és el que no hi trobo el sentit. És a dir, a les rebaixes de final d'estiu, o sigui, de final de primavera que arriba l'estiu, o els de després de festes, sí que tenim un sentit, que és treure de sobre el que t'havia sobrat. Però ara, no, una entrada. Vostè, si la compra avui, li descompta, per què em descompta avui un 50? O per què em descompta?
Si li surt a compte vendre-la avui amb un 50% clar, de descompte, per què no me la ven demà al mateix descompte?
Per tant, bueno, és la part que no entenc. Però, vaja, això perquè la gent gran estem més despistats. Però, aprofitant el Black Friday, he buscat algunes informacions apassionants i he trobat una web que després ja us donaré el nom, que compta la gent que ha mort com a conseqüència d'efectes relacionats amb el Black Friday.
Carai.
I el recompte total, des del dia que van començar a fer-ho, són 17 morts i 125 ferits de consideració amb situacions relacionades amb el Black Friday. I llavors fa tota la llista, ara ja dic, us passaré l'últim mort, un senyor o senyora que des d'aquí abracem molt fort, als Estats Units, l'any 2021 va ser l'últim mort, amb un tiroteig al Walmart. Va dient els llocs, llegeixo textual, al nord-est d'Austin, que a més va coincidir que va ser el 83è homicidi de la ciutat. Els sospitosos estan en llibertat, segons la policia. I aquell mateix any també van haver dos morts al concorregut centre de l'est de Chicago, que el concorregut centre de l'est de Chicago, no sé quin concepte és aquest, però vaja. Any 2021 van haver dos morts, llavors també el 2021 una persona va rebre un tret a la zona de restauració del centre comercial Tacoma, divendres a la nit, va ser un ferit, i aquí hi ha tota la llista que...
És que tots són americans, eh?
Sí, sí, no, està fet
les
només...
Les coses sempre passen a Amèrica.
Això no ha arribat aquí encara.
No, està fet tot als Estats Units.
Toquem fusta, no sóc aquí.
I això van començar a fer-ho l'any 2006, amb un ferit que va haver a Salt Lake Tribune, diu... en plena forma, el Black Friday, deia. És una cosa molt estranya. És una web que es diu això, Black Friday Death Count, o sigui, els morts que es compten pel Black Friday.
Comptador de morts del Black Friday.
.com. Posem Black Friday Death Count i aquí està. I llavors, ja al final està molt bé perquè diu mencions honorífiques, que això en aquests casos sempre fa com una mica d'alegria. Les mencions honorífiques, va haver un mort l'any 2018, un home que comprava per Black Friday, estic pronunciant que semblo pitjor del que sóc, també amb un Walmart, que es veu que deu ser el lloc on hi ha tots els incidents i tots els morts, doncs bé, va patir un aparent atac de cor, també concepte aparent atac de cor també és molt interessant, i va morir segons el forense, que també el redactat està força bé. Tot plegat, o sigui, aquest redactat no s'aguanta per enlloc, però va morir, pobre home. I estan això, a l'apartat de mencions honorífiques, que sempre fa com més il·lusió, no? Uh-huh. I després he agafat els tres objectes que necessiteu per comprar avui, a banda de les entrades, etc. Un objecte que costa 3,87 € i que és per aprimar-te... O sigui, diu aprimament facial, o sigui, et pots aprimar la cara.
La cara, molt bé.
És un objecte que jo us... Llàstima que, clar, això no sé si ho sabíeu que era ràdio, però és com un tocino que et poses a la boca, com una mena de... com si fos de làtex, i segons expliquen, tu has de... xuclar cap a dins, i si ho fas moltes vegades, la musculatura agafa força i, per tant, t'aprimes de la part de les galtes, de la cara. Trobo que és un objecte bastant curiós. La funda, també, aquesta jo us la recomano molt, perquè, a més, és per un euro amb 11 cèntims. Pots comprar la funda Pare Noel pel vàter. Que això consisteix en tres peces. Una la poses en la cisterna, diguéssim, la cara del Papa Noel és en la tassa, que és la segona part, o sigui, va en tres parts. Ara us ho estic ensenyant, els que esteu aquí a l'estudi. Els que esteu a casa no us ho puc ensenyar. Si veniu, si voleu, quedem, jo us ho ensenyo. I després hi ha la part del que vindria a ser l'estora, la catifa, sí, que és l'altra part del Pare Noel i que està en el terra.
Trobo que per un euro encara és barat, tu.
És que un euro amb 11 ho trobo... Has d'estar 6 mesos per instal·lar-ho, perquè ja es veu que això és molt difícil d'instal·lar. I ja, per acabar, us proposo el dispensador de gel de mans en forma de nas, que és un nas, també de làtex, que poses enganxat a la paret d'allà on tu vulguis tenir el gel, li apretes el nas i per la part del que vindria a ser el nas surt el gel per rentar-te les mans, i per 4,61 € jo me n'he comprat 3.
Molt bé.
Per tenir-lo a qualsevol lloc de la casa que jo necessités.
Parlarem Jordi Borda, director de Catalunya Ràdio, per si vol instal·lar-ho al lavabo de la casa.
Ha passat que n'hi que...
Amb aquest nas, per anar apretant el nas perquè et vingui el gel...
No, passava a dir que veies el senyor director que m'ho pagués. I deia, no cal, home, ja ho pago. Sí.
Per aquest preu, home.
Per aquest preu...
Però és la demostració que hi ha ofertes de tot. Ara, cues avui a les botigues, cues a les botigues, vull dir que...
No, però espera, vull dir, quin trieu d'aquests tres? El Pare Noel de vàter, el dispensador o l'aprimador facial?
Jo no sé com hem anat de la web de comptar morts fins al dispensador de sal.
Però és el dia que és.
Del que has dit em quedaria el del nas, perquè no em quedaria evidentment les altres dues coses.
Jo també estaria amb el nas, eh?
M'agrada això xuclador que et va tremant.
Facialment,
Però fixa't que això no està fet pel Black Friday, sinó que és com funciona el sistema, no? Hi ha una pila de gent produint coses sense massa sentit, suposo que pagant molt malament a la gent, perquè amb aquests preus els treballadors no crec que cobrin gaire, i malbaratant recursos que la societat clarament no necessita.
El Pere sempre va girant voltes i sempre porta l'aigua al seu molí, eh? No,
bueno, a veure,
gira ja em diràs quin sentit dius, té això. Amb aquests preus, diguéssim, l'empremta
ecològica
que deixes pues a l'hora de comprar això.
Pues efectivament. Bé. Doncs... que l'has girat a favor de lo que estava dient. Encara l'has retorçat més,
sí,
no?
Sí.
Ah, perquè, a més a més, t'ho deuen portar des de l'altra banda del
per
món.
Això,
per
tant,
per encara
això.
Més. Però bé. Et deixem marxar perquè puguis anar al Black Friday.
Sí, no, ara
me n'hi... T'estaven a faltar en alguna botiga.
Sí.
Gràcies i bona tarda. Passant 2:15, fem una pausa i de seguida ens anem un dels temes del dia, perquè avui, Déu-n'hi-do, ha estat un matí d'allò més intens.
Catalunya migdia.
El 28 de novembre al MACBA fa 30 anys i ho celebrem amb un cap de setmana llarg de portes obertes. Ven a divendres, dissabte o diumenge i gaudeix de les noves exposicions. Projectar un planeta negre, l'art i la cultura de Panàfrica i com una dansa d'estornells. Col·lecció MACBA, 30 anys i infinites formes de ser. T'hi esperem.
Si hi ha una fuita d'aigua, avises el lampista. Si hi ha una fuita d'informació, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Incibe. Govern d'Espanya.
Torrons Alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec. I la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel, als nostres torrons.
2x1, 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 2. Exacte. 2 audiòfons pel preu d'un durant el Black Friday de Gaes i amb finançament sense interessos. Ara a Gaes és el millor moment per cuidar la teva audició. No esperis més. Truca al 937 40 47.
Quan ho demanes als altres...
Puc estalviar d'alguna manera?
No. Quan ho demanes a MediaMarkt...
És el mes que tothom espera. Sí. Cada volta tan rebaixat. Sí. Diviembre.
Converteix novembre en sidembre amb les millors ofertes del Black Friday de MediaMarkt.
Si sembla violència masclista...
Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900 900 120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Només fins diumenge al Black Friday del Cort Inglés. Pernil d'enceball ibèric 50% raça ibèrica peça de 8 quilos per 135 euros. I a més endut en un 10% de regal en tots els pernils i espatlles per peces i per properes compres. Només al Black Friday del Cort Inglés. A la botiga web i app.
Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Només fins diumenge al Black Friday del Cort Inglés aconsegueix el videojoc EA Sports FC26 per PS5 o PS4 per només 44,90 euros i per Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 a partir de 29,90 euros. Tot això i molt més només al Black Friday del Cort Inglés, a la botiga, web i app.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, anem amb la notícia que ens ha sorprès quan faltava una estona per començar el Catalunya Migdia, i és que la jutgessa que porta el cas de l'assassinat d'Helena Jubany ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per Santi La Iglesia, el principal sospitós del crim. Això 24 anys després de la mort de la jove. Santiago La Iglesia avui s'ha negat a declarar, però tant la fiscalia com l'acusació particular demanaven presó provisional com a mesura cautelar perquè les últimes proves forenses han confirmat que l'ADN del sospitós era el jersei que portava la víctima quan la van matar l'any 2001. El cas, que s'havia arxivat en dues ocasions, finalment s'ha reobert gràcies a la insistència de la família, a les aportacions del programa d'aquesta casa Crims i, sobretot, gràcies també als avenços forenses que han pogut determinar l'ADN de Santi La Iglesia. Saludem al responsable del Crims, Carles Porta, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
No sé com has encaixat la notícia, si t'ha sorprès, si ja t'ho esperaves, si ho sospitaves, o com t'ha deixat el cos.
Bueno, he encaixat la notícia amb molta sorpresa, crec que com amb tothom, perquè la mesura de presó sense fiança és una mesura molt dura. El meu cos té una contradicció. D'una banda, és una contradicció estranya, perquè d'una banda no vull sentir-me responsable d'haver participat, ni que sigui de manera indirecta, en que tanquin una persona a la presó, però d'una altra, amb una certa satisfacció de veure que la família de la víctima, doncs 24 anys després, veu satisfetes els seus desitjos de justícia. I és molt, vamos, que jo crec que gairebé segur que tindran un judici, que és el que sempre hem demanat a aquesta gent.
En el vostre programa va quedar en evidència que la primera instrucció judicial del cas estava plena de llacunes, i podríem dir que ara, en certa manera, us donen la raó, que allò no estava ben investigat.
Sí, la instrucció... Clar, és que ha passat 24 anys, com tu acabes de dir. Llavors tampoc tenien tantes eines i segurament quan es va fer aquella instrucció doncs es va fer d'una manera... No sé, no hi havia ni els mitjans ni les idees que hi havia avui. Llavors, jo què sé, no? I aquestes coses van com van. Segurament hi va haver un punt de desídia o un punt de negligència. No crec que hi hagués malícia, no crec. Però de vegades no es fan les coses prou ben fetes. Si haguessin entrat en aquell pis immediatament, pues segurament n'hi haurien trobat les proves de seguida. Jo què sé, tu, aquestes coses donen mil voltes, i és veritat que després de 24 anys sorprèn. El que passa és que jo m'he llegit la interlocutòria de presó i està molt ben documentada, molt ben treballada, molt ben argumentada. I, bueno, veurem a veure què passa a partir d'ara. Suposo que el Santi La Iglesia presentarà recurs. Crec que això acabarà l'Audiència de Barcelona, l'Audiència de Barcelona haurà de decidir, però clar, aquí tant la jutge instructora com Fiscalia, sobretot Fiscalia de Barcelona, han fet una feina tremenda, i, evidentment, l'advocat de l'acusació particular. Veurem a veure què passa.
No sé si dic que genera un punt de satisfacció al veure que des d'un programa de ràdio o de televisió es pot tenir el poder fins i tot per... posar un cas tan en evidència com que les autoritats judicials es vegin obligades a reobrir el cas.
Nosaltres tenim el poder d'explicar històries. A partir d'aquí és la societat que les fa grans i, sobretot, les instàncies judicials, acusació particular, fiscalia, que empenyen a que això es reobri. Nosaltres expliquem històries. Qualsevol altra idea és sobredimensional. No, a mi m'agrada la discreció, m'agrada la humilitat. Nosaltres vam explicar aquesta història tan bé com vam poder, a la gent li va interessar, això va generar una onada de reaccions que segurament van moure moltes coses, aquestes coses van moure també consciències, van moure interessos que van fer, per exemple, que la Policia Nacional Espanyola s'impliqués d'una manera que no s'havia implicat abans. I ara, doncs, arrel de dos investigadores de la Policia Científica, de la Policia Espanyola, van trobar ADN amb un jersei 24 anys després, que això és acollonant, utilitzant tècniques de l'FBI. Bueno, treballar en un programa com el nostre, que té l'audiència que té la repercussió que té, és una cosa molt bona si les víctimes se'n senten beneficiades, se senten acompanyades, si no, no seria una cosa bona.
Tens reflexionat per què aquest cas genera tanta expectació i tant d'interès i enganxa a tanta gent? Perquè el Crims heu tractat molts casos, alguns que ja es van investigar, que ja es van solucionar, d'altres que no, però què té aquest que superi els altres?
Bona pregunta. Jo crec que aquest va entrar... Mira, la gent mos movem, des del meu punt de vista, mos movem molt per instints primaris, per les emocions bàsiques primàries. Jo crec que aquest cas va generar molta indignació, molta ràbia, a les dones principalment, però a la societat en general. La gent va veure una gran injustícia amb que aquest cas quedés sense resoldre quan hi havia policies que van dir clara i obertament al nostre programa que tenien un nom d'un sospitós. Hi va haver un policia que aquell dia de febrer o de març, crec que era, del 2020, va dir: "No tengo ninguna duda que l'autor fue Santiago la Iglesia Pla". Mira, avui ha entrat a la presó aquest senyor. Clar, i la gent això jo crec que la mou, no? La gent encara té una certa capacitat d'indignació i allí van veure que no s'havien fet bé les coses i això va generar una onada d'indignació que va moure moltes coses. Va moure advocats que abans no s'havien vinculat i ara s'hi van voler vincular. Va moure segurament consciència de jutges i fiscals que, sent d'altres persones, l'any 2021 no hi van posar l'atenció que hi han posat ara. I ara, doncs, s'ha fet la feina molt ben professional, que consti que no hi ha ningú condemnat encara, i jo crec que encara tardarem a veure-ho, però, com a mínim, cada instància que ha hagut de treballar ha treballat amb una contundència important. I jo crec que aquest cas va entrar a la gent per la pell, per la indignació, per la ràbia. I crec, segur que hi ha més factors, però crec que va anar per aquí.
Creus que al final acabarem sabent la veritat del cas, sigui quina sigui?
Bueno, com a mínim sabrem la veritat oficial. És a dir, sempre hi ha una qüestió que és que la veritat serà la veritat oficial. Jo crec que, sense cap mena de dubte, hi haurà un judici. I més després que avui hagin ingressat a presó el Santi i la Iglesia. Una de les raons que argueix la jutgessa és perquè considera que hi ha risc de fuga i que el judici ha de ser imminent. Jo crec que, havent diar una persona a la presó, tot s'accelerarà i en 8 mesos, 10 mesos, màxim un any, perquè aquí al mig hi haurà diferents recursos, crec jo, hi haurà un judici i un jurat popular podrà dir si es creu una versió o una altra. Si algú es llegeix la interlocutòria de presó, ja hi ha un relat bastant interessant i bastant aproximat de què podia haver passat aquella nit. Per tant, home, no sé si serà la veritat absoluta, però segur que serà una veritat judicial, que és una veritat oficial, al cap i a la fi.
Haureu d'ampliar el Crims dedicat a l'Helena Jubany, o no? O aquest Crims és intocable?
No, des del 2020 que estem gravant. Evidentment farem segurament una minissèrie, una sèrie especial per aquest cas. S'ho mereix i crec que tothom té ganes de saber com s'ha viscut tot això, sobretot des de dins de la família. També hi ha una altra persona que jo crec que avui està molt contenta, que és la Imma Careta, que és la germana de la Muntsa Careta, que es va suïcidar a la presó fa molts anys, que va ser empresonada per com a autora possible del crim, i ella va dir que ella no havia comès aquell crim, i es va suïcidar. I la Imma Careta s'ha tirat també 20 i tants anys defensant la innocència de la seva germana i senyalant amb una altra persona, que és la que avui ha entrat a la presó. Imagino que avui, que ella era allí el jutjat de Sabadell, s'haurà quedat més o menys satisfeta de veure que d'alguna manera hi ha algú més implicat en aquesta situació. No ho sé, noi, aquestes coses... hem d'anar pas a pas, eh? La veritat és que ara, ja et dic, jo crec que hi haurà recursos, hi haurà un auto de processament, no tinc cap dubte. Tampoc tinc cap dubte que hi haurà judici, havent tancat una persona a la presó, el sistema portarà aquesta persona a judici, i segurament el Xavi Giménez també, i ja veurem què dirà el jurat popular quan veguin aquesta història.
Carles Porta, gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Migdia i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Adéu.
Gràcies. No sé si cal recordar-ho, perquè és veritat que és un cas que està molt present en la consciència de la gent, però l'Helena Jubany va ser assassinada fa 24 anys, el 2 de desembre del 2001. En un primer moment es va parlar d'un suïcidi. La policia va demanar a la família que no ho desmentís per investigar amb més discreció. A Jubany la van trobar morta en un pati interior d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia des de feia poc. Ella, de fet, era de Mataró i en el moment del crim treballava de bibliotecària a Sentmenat. La van trobar despullada, amb diverses cremades al cos. Una de les primeres acusades, Montserrat Careta, es va suïcidar a la presó de Batràs. Mentre ella era a la presó, parlem de l'any 2002, el jutge ja va encausar Santiago La Iglesia i Ana Echeguíbel. La causa s'ha arxivat i desarxivat diverses vegades. L'última, gràcies, com dèiem, al Crims de Carles Porta, amb qui ara parlàvem. I 24 anys després, Echeguíbel ja no està encausada i la notícia d'avui és que La Iglesia ha entrat a presó preventiva perquè no alteri la declaració d'altres testimonis i també per risc de fuga després que han trobat ADN seu al jersei que portava l'Helena Jubany el dia que la van matar. Insistim que, de moment, el que hi ha és aquesta decisió, ara s'ha de continuar investigant, hi haurà judici i veurem quina és la decisió del jutge. Però no sé com ho viviu tot plegat, perquè és veritat que és d'aquells casos que no saps molt bé per què, però tant els que som fans dels true crime com els que no, d'aquest cas, en saben, en coneixen, n'han sentit a parlar i s'han sentit atrets per una raó o una altra.
Jo he de dir que l'Helena anava a la meva facultat al meu any, i per tant era una companya de classe, no parlava molt, i per tant quan va passar aquest fet, el seu assassinat, va ser una cosa increïble pels meus companys, per la gent de la promoció, i per tant és un crim que hem tingut sempre molt, molt a prop, i que jo crec que com molta gent ens ha cridat l'atenció, no només els fets ocorreguts, no? La tràgica mort i les circumstàncies, sinó també el perfil de la persona i la investigació que es va fer pèssima, com deia en Carles Porta. Jo crec que també hem viscut molt amb tensió, perquè era un crim que estava a punt de prescriure judicialment. Crec que prescrivia, si no hi havia proves noves, aquest any mateix, no? I per tant, l'esforç de la família, i particularment del germà d'en Joan Jubany, crec que també ha arribat a molta gent, no? Aquesta insistència, no només per buscar justícia, no? Sinó per saber una mica la veritat del que va passar amb un cas que, com deia en Carles, estava molt mal investigat, molt mal portat, i que ha generat un gran corrent de simpatia i d'empatia per part de la gent amb la família, sobretot, no? És curiós que l'hagin posat a la presó avui de manera preventiva per un de les raons que tu explicaves, de no alterar la declaració d'altres possibles testimonis. Perquè és veritat que era un grup molt reduït de persones, eren tres les persones més vinculades, i per tant potser la pressió que ell podria tenir sobre algun altre testimoni és molt gran. Això m'ha cridat molt l'atenció, perquè el risc de fuga, evidentment, sempre hi és. Alteració de proves, 24 anys després, m'ha cridat més l'atenció, la veritat. Però jo no havia vist mai, o no havia llegit mai, el risc d'alteració del testimoni d'altres persones, no? Per tant, la relació tòxica entre els principals investigats era clarament molt dolenta, molt tòxica, molt negativa, i per tant potser també forma part d'aquesta decisió.
Sí, jo, més enllà de compartir tot el que s'ha dit, sí que afegiria que sense perdre la perspectiva mai de la presumpció d'innocència, que òbviament fins que no hi hagi sentència, pues, la presumpció d'innocència és un valor fonamental, i també en aquest cas i en qualsevol altre, però també en aquest cas, sí que no puc deixar d'expressar certa emoció per les tres coses que han portat a revifar aquest cas, que és un cas que és important, sobretot perquè hi ha una incògnita molt gran i no s'havien fet bé les coses, i m'agradaria subratllar l'emoció de tres coses, que s'han dit totes, i el Carles Porta les ha explicat també, no? Però ell ha menys valorat la seva pròpia influència, però que jo crec que sí que val la pena posar-la en valor. Una és l'emoció pel periodisme i per la força o la utilitat social que pot arribar a tenir quan es fan bé les coses, no només explicant bé les coses, que és el que ell ha dit, sinó també coses que algú no vol que surtin, no? I que en funció del periodisme fer-les emergir, i crec que han fet un treball en aquest sentit extraordinari, amb independència de quin sigui el veredicte final, no? La segona cosa que és emocionant és la recompensa per la família i per tota la gent que ha estat durant tants anys esforçant-se perquè no s'oblidi una cosa. Normalment gent, doncs, l'habitual és resignar-se, afartar-se, plegar veles, i és emocionant veure com aquests esforços pues, arriben a bon port, amb independència, insisteixo, de quin sigui el veredicte final, només pel fet de que hi hagi un judici, no? I, per tant, és un exemple de constància, esforç, fraternitat entre família i entre amics, que realment crec que és emocionant la recompensa que hi ha hagut. I també la tecnologia, o sigui, veure com la tecnologia avança fins a aquest punt de que 24 anys després es pugui trobar aquest ADN, bueno, són tres coses que, posades una al costat de l'altra, ajuden a entendre per què és un cas tan interessant per tanta gent i lo important que és això que ha succeït avui.
És un petit miracle, no? Sí. Una mica. 24 anys després, que pensem que, efectivament, el programa El Crims va sortir aquest policia dient que ell tenia el nom, no? Però hem de pensar en tots els investigadors que ha tingut la causa i tots els jutges que han tingut la causa, no? Perquè es torna a reobrir amb aquestes citacions de declaració quan faltava poc per la prescripció del delicte, i deuen haver passat molts jutges que han tingut aquesta carpeta, no sé si sobre la taula o dintre del jutjat, arraconada i perduda, però efectivament que l'obsessió de la família, que s'ha demostrat avui amb l'abraçada del pare i del germà de l'Helena Jubany a les portes del jutjat, doncs fa palesa aquesta situació, que és una situació d'impunitat, perquè no deu haver-hi res pitjor que tu tinguis la sospita de qui ha estat i que hi hagi proves, en aquest cas ja físiques, no? Gràcies a les noves tecnologies forenses, que hi hagi proves, que hi hagi una persona assenyalada amb un nom, amb el convenciment dels investigadors, i que no hi hagi una investigació a fons o que no hi hagi un judici, no? Segurament això és el que més valor pot donar ara la família, que hi hagi aquest judici. Ja veurem com acaba. I després, jo avui, veient la imatge del Santi Leglésia entrant al jutjat, ens preguntàvem si realment ell era l'acusat, és el culpable. Com vius 24 anys amagant-te d'aquesta realitat? No hem sabut respondre'ns a la pregunta. Si realment és ell, que a hores d'ara el que ja són indicis, segons la jutgessa, prou raonables com per ordenar el seu ingrés a presó provisional.
Veurem, insistim, perquè de moment tenim aquesta decisió judicial, però això encara ha d'evolucionar i encara s'ha de confirmar si ho és o no el Santi Leglésia, finalment, doncs, el causant de la mort de l'Helena Jubany. Passant 7 minuts de 2/4, fem una pausa i de seguida anem a una altra notícia que també ens ha sorprès avui, que és aquesta aparició de dos casos de pesta porcina en dos porcs senglars que han aparegut morts a Collserola, a Cerdanyola. Ara tornem.
Catalunya migdia. A l'Esplau Shopping, aquest Nadal és molt més que Nadal. No només és el teu destí de compres nadalenques. Aquest any et farem girar de diversió. Vine a gaudir en família a la gran pista de patinatge d'Esplau. Més informació i horaris a esplau.com.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. A més, contracta fins al 30 de novembre i et descomptem 10 euros durant 3 mesos en la teva factura. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA30.
Quant falta per viure en altres planetes? I per continuar vivint el nostre? L'aigua potable serà el nou petroli? Hem de posar límits a la intel·ligència artificial? Subscriu-te ara a El Periódico amb un 70% de descompte per entendre el present i mirar al futur.
Hola, Anna. Avui fa 15 anys que ens vam conèixer i igual que aquell dia, avui comparteixo amb tu un dècim de Nadal. Aleshores només compartíem un dècim, però avui compartim una hipoteca, un nen i la passió pel cinema clàssic. No sé si ens tocarà, però aquell dia a mi ja em va tocar el gordo. I love you, Joan. Que mono. 22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Per suturar una ferida es necessiten fil quirúrgic, agulla, pinces, alcohol. I per suturar una ferida en zona de guerra, a més, calen ideals. Independència, compromís, humanitat. No hi renunciïs. Els teus ideals també curen. Entra a idealesquecuren.com. Metges sense fronteres.
Paco Lobatón, Sílvia Munt, Àlex Pastor, exalcalde de Badalona, i Raül Balam a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Catalunya migdia.
Lewandowski!
La Lliga bull. La Lliga crema. La Lliga batega fort. I el tot gira en volem més.
Atenció!
Dissabte començarem després de la TDT del Barça a l'Alavés.
Diumenge obrirem a les 4 i amb doble transmissió.
A 6:45, Celta Espanyol.
I a les 9, Girona-Madrid.
També seguirem el penúltim Gran Premi de Fórmula 1 de Qatar amb matchball per a Lando Norris.
A més, viurem les jornades de Champions femenina de waterpolo i d'hoquei patins i la final de conferència de la MLS amb l'Inter Miami de Leo Messi.
Tot gira.
Dissabte, després de la TDT, i diumenge a partir de les 4 de la tarda, amb David Clopés.
Els actors i creadors Pau Matas i Oriol Pla aborden en el seu últim espectacle un dels 7 pecats capitals, la gola.
Som una societat golafra en general perquè ens eduquen per consumir, no? I per voler-ho tot.
I és bàsicament de no voler estar en el buit, en la mediocritat de la vida, que les coses s'acaben, que no pots aconseguir-ho tot.
I utilitzen el teatre com a eina per la crítica.
Pots fer una feina revolucionària, diguem-ne, és a dir, com a resposta a crítica, com a contracultura, com a tensió.
Adrià Pujol, antropòleg i escriptor.
Podríem arribar a dir que el capitalisme és un acte suprem còsmic planetari de gola.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
La societat dels excessos.
Dissabte a les 10 de la nit.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
D'aquí a 3 minuts seran 3:45 de la tarda. Com us dèiem, s'han trobat 2 positius de pesta porcina africana en 2 porcs senglars morts a Collserola, al terme de Cerdanyola del Vallès. Es tracta, doncs, d'un brot de pesta porcina entre fauna salvatge, però com que és una malaltia molt contagiosa entre els animals, la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ja ha posat en marxa els plans de contingència. S'ha establert un radi de restricció al voltant de Collserola de 20 quilòmetres. S'han intensificat els controls veterinaris i ja s'han fet les primeres reunions amb el sector dels ramaders de porcí. Però el conseller, Òscar Ordeig, no ha volgut ser condescendent.
Escolta, no hem de negar, l'impacte serà gran.
Tot i això, ha obligat a tancar les exportacions de porcs a països de fora d'Europa. I ara es posen en qüestió les vendes a països europeus. I, per tant, els ramaders ja temen que hi haurà una caiguda de preus. Però volem saludar abans el Francesc Accensi, que és investigador de l'IRTA Cressa al programa de Sanitat Animal. Francesc, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, què és la pesta porcina africana?
Doncs bé, la pesta porcina africana és una malaltia que afecta els porcs i els senglars, que està produïda per un virus, que s'anomena el virus de la pesta porcina africana, i que té, és una malaltia que té origen, el seu origen és a Àfrica, com el seu nom indica. I bé, doncs fa, des de l'any 2007 havia fet salts fora d'Àfrica en anterioritat, però des de l'any 2007 va fer el darrer salt fora d'Àfrica, va entrar per Geòrgia, o sigui, a l'est d'Europa, i d'allà s'ha anat escampant una mica, mica en mica, tot el món, i ara ens, ens ha tocat a nosaltres.
Primer de tot, fem un missatge tranquil·litzador. Aquells sí. que ens estiguin escoltant, no afecta els humans, ni en contacte amb els animals, això... ni tampoc si mengem carn d'un animal que estigui contagiat.
Això, per suposat, que quedi molt clar, no molt clar, claríssim, és una malaltia que només afecta a porcs i a senglars. Els humans, per suposat, que no, ni a cap altre animal, només porcs i senglars. Podem menjar aquests senglars que ara han aparegut morts, si algú se'ls anés a queixalar i es fes una grallada amb els cadàvers, no li passaria absolutament res, almenys pel que fa a aquest virus. Que els humans no hem de patir per res, per això.
I els animals, com es contagien? Com poden haver agafat aquesta malaltia, aquests dos senglars, per exemple?
Sí, els animals es contagien... Bé, aquesta malaltia a Àfrica es contagia per unes paparres que són d'Àfrica, d'acord? I això es manté entre uns porcs salvatges i els porcs domèstics, en fi. I és una malaltia que es transmet per paparres. Fora de l'espai on hi ha aquestes paparres, és a dir, a Europa, o Àsia, o al resta del món, un animal infectat s'infecta o bé per contacte proper amb un altre animal infectat, es toquin el morret, o en fi, un contacte molt proper entre animals, o bé per consumir carn d'un altre porc senglar que hagi estat en contacte, que estigui infectat. O sigui, per via oral, podríem dir. Contacte estret o per estar en contacte amb un cadàver d'un animal infectat, per exemple. Així és com s'infecten els animals.
Ara hi ha molta preocupació en el sector porcí per si la malaltia entra a les granges. El risc hi és i com podria entrar? Perquè algun senglar que estigui infectat s'apropi molt a una granja? O com pot arribar a una granja?
Mira, amb una granja aquí tenim la gran sort que a Catalunya la producció són granges intensives. No tenim porcs amb extensiu menjant a grans sota els alzinars. Vull dir, tots els porcs són sempre animals d'interior i ja des de fa molt temps, que des del DARP, des del Departament d'Agricultura, s'ha posat molta força en que les granges tinguin uns vallats perimetrals que es van revisant de tal forma que un senglar no pugui accedir ni estar en contacte amb un porc de l'interior de les granges. Amb la qual cosa, si reforcem la bioseguretat, o sigui, tot evitar aquest contacte senglar-granja, podem estar tranquils ara. No ens podem relaxar, vull dir, evitar que el virus entri a dintre és primordial. I jo crec que... jo crec que la feina la portem ben feta.
Ara s'han decretat aquest radi de 20 quilòmetres al voltant de Collserola, en què hi haurà especial cura, però la manera de lluitar contra aquesta malaltia és aquesta, és a dir, intentar evitar el contacte entre animals que estan infectats amb els que estan sans?
Efectivament. Com que no tenim vacuna, no tenim vacuna ni tractament per lluitar contra aquesta malaltia, les úniques formes són reforçar això que estem dient bioseguretat, que des d'època Covid-19 més o menys tothom ja ha fet ha entès més o menys què és això. És bàsicament evitar que pugui entrar el virus en aquestes granges i evitar que aquests senglars puguin estendre la malaltia a altres senglars. I és per això que ara estan fent aquest perímetre per evitar que aquests senglars puguin sortir d'allà on estan i que la gent no pugui posar-se en contacte amb aquests animals per no dispersar la malaltia.
I és dit només senglars i porcs, ho dic perquè ja sabem que de senglars a Catalunya n'hi ha moltíssims i a més campen molt, molt lliurement. Si algú té por de que se li encomani el gos o algun altre animal que pugui estar en contacte,
no,
només porcs
res,
i senglars,
res. Només porc senglar. Mm-hmm. Exacte, no, fora d'això no hi ha altres animals que pateixin aquesta malaltia. Mm-hmm. I per això la població ha d'estar molt tranquil·la.
Francesc Accensi, investigador de l'IRTA Cresa al programa de Sanitat Animal. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies.
El missatge, per tant, és certament tranquil·litzador, tot i que el porc a Catalunya és un sector molt potent que ara es pot veure molt afectat. A les comarques de Lleida hi ha el 60% de la cabanya porcina del país i els ramaders ja estan ben amoïnats. Noelia Caselles, Lleida, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quants diners mou el sector porcí en l'economia catalana? Ho tenim, això?
Sí, sí. Et diria, mira, així d'entrada, que molts, més dels que sembla. Només en exportacions, la carn de porc va superar l'any passat els 3.000 milions d'euros. És a dir, vam vendre carn de porc a l'exterior per valor de 3.000 milions d'euros. Us dono dades de l'any passat perquè són les últimes que tenim tancades. D'aquesta xifra, una tercera part, és a dir, 1.000 milions, es van vendre fora de la Unió Europea. I això, aquestes vendes són les que ara, havent trobat aquests dos positius de què parlàveu, doncs es compliquen molt, ho ha dit el sector, ho ha dit també el conseller, justament ara l'havíem sentit, que l'impacte serà gran, d'entrada segons el protocol, perquè no es pot exportar fora d'Europa, i dins d'Europa, doncs caldrà veure quines restriccions hi haurà, si estatals, si més territorialitzades, veurem com acaba. I el primer en què es pot notar, doncs ho deies tu també abans, el preu. El preu és oferta, llei, demanda. Si no podem vendre fora el porc que produïm aquí, doncs aquí n'hi haurà molt i això farà caure el preu.
I per tant el sector que està amoïnat, perquè veuen a venir que això els pot afectar de manera molt directa.
Sí, estan molt preocupats, tot i que volen concentrar-se a treballar molt, a fer-ho molt bé per aturar aquest virus. Ells feia molts anys que deien ai, si arriba. Demanen que aquest tema sigui realment una prioritat de les administracions, perquè són conscients que la repercussions poden ser molt importants i el que us deia, insisteixen a negociar amb cada país perquè les limitacions a les exportacions siguin el mínim possible. Sí que des de Saja, per exemple, en recordaven que fa anys i anys que avisen del perill que suposa aquesta gran quantitat d'animals salvatges que tenim aquí a Catalunya i justament doncs, han estat els senglars els que han fet arribar el virus. També ens deien, això sí, i ho comentava ara el professor, que les granges actualment tenen uns nivells de seguretat sanitària que no tenen a veure amb els del 94, que és quan hi va haver l'últim brot de pesta porcina africana.
Pere, Isabel, Jaume, no sé si... És veritat que des del sector ja s'avisava i es deia compte, perquè com això entri a les granges tindrem un seriós problema, o encara que no hi entri, perquè només les mesures profilàctiques, podríem dir, que s'hauran de decretar, farà molt difícil, per exemple, seguir exportant carn, que és el problema que ara veuen a venir, perquè ja hi haurà algunes mesures que segur que els afectaran, no sé com ho veieu.
Jo crec que en Francesc Accensi ho ha explicat molt bé. Tenim la sort o la situació que les granges a Catalunya són intensives i, per tant, no hi ha els porcs campant a l'aire lliure. I, per tant, és complicat que pugui entrar d'un senglar amb un porc d'una granja, bàsicament a Lleida i a Osona i a altres llocs, però per tant és més complicat. Ara bé, intentar impedir que els senglars infectats infectin altres senglars, tenint en compte que a Collserola mateix hi ha entre 10 i 12 senglars per quilòmetre quadrat i fer un perímetre de 20 quilòmetres, és molt complicat. Si ja han trobat dos senglars infectats és que n'hi ha moltíssims més, no? I de fet ha vingut per la població de senglars europeus i per tant la població deu estar bastant infectada. La clau és que no passi, que no salti del bosc, diguem, a les poblacions de les granges. I jo crec que aquí el departament deu actuar. Ell mateix ha dit que ho estan treballant bé i hem de confiar que és així, perquè tothom coneix com són les granges de porcs i no és tan fàcil que un senglar s'hi pugui colar a dintre d'una granja. Si efectivament passa, entrem en una fase molt complicada.
En part no és fàcil precisament per aquests protocols, que ens has explicat molt bé també, que a vegades semblen aquests protocols de l'administració, moltes vegades ho parlem, coses enutjoses, de burocràcia, que sembla que sigui per tocar els pebrots, però moltes vegades són molt necessaris i ara és quan es veu, no? I per tant, celebrem que hi hagi aquests protocols, malgrat que algú en el seu dia potser deia, ostres, més normes que hem de complir. Bé, doncs, a vegades es fan precisament preventivament i també val la pena subratllar-ho. Per altra banda, jo també penso, m'agrada subratllar, que la fragilitat del sector primari és una fragilitat sempre, de tota la vida. Quan plou els agricultors, que hi ha pedregades o els ramaders, estan permanentment en una fragilitat que jo crec que hem d'assumir com a societat, que hem de cuidar el sector primari des de molts punts de vista, perquè tenen una fragilitat, volem sector primari perquè és la proximitat, i per tant s'ha de tenir ràpidament ajudes àgils i mecanismes que ajudin a combatre aquesta fragilitat intrínseca en el sector primari, perquè és un sector que, encara que econòmicament cada vegada és menys important, tot i que les xifres que ens han donat són importants, importants, però cada vegada és menys important, però en canvi és molt important per vertebrar el territori, perquè hi hagi productes de consum de proximitat, etc, etc. Per tant, la fragilitat intrínseca s'ha de tenir mecanismes d'ajudar ràpidament en un sector cada vegada que té algun problema d'aquest tipus.
Jo anava una mica per aquí, perquè en els últims dos mesos ens hem trobat a sacrificis de vedelles massius
a la zona
de parlar d'dermatosi, a l'Empordà. Ara ens trobem amb tota aquesta immobilització de porcs a la zona, anava a dir, metropolitana de Barcelona, però...
20 quilòmetres de Collserola,
20 quilòmetres de Collserola.
La grip aviar, que també està
afectant. La grip aviar, sí. I també després... estem parlant del sector primari, ens anem també als pescadors, que també tenen els seus problemes. Coincideix tot també en una mala època, perquè són èpoques de campanya, diguéssim, de màxim consum dels productes que tots els volem tenir a taula, d'una manera o una altra, coincidint amb el Nadal. I efectivament, es queixen i amb raó tota la pagesia de la burocràcia i tota l'administració, tots els viatges que han de fer l'administració per complir amb tots els requisits que obliga tenir aquest tipus d'explotacions, i el que s'ha de demanar a l'administració és una resposta ràpida. Sembla que en aquest cas ha passat, però sí que és veritat que tampoc no podem deixar que el futur del sector depengui només de les ajudes, no? Aquí ja ha d'haver-hi una corresponsabilització de totes les parts. Crec que el sector de la pagesia hi està implicat al fons, i l'administració d'estar a l'alçada també.
Perquè, Noelia, de moment les exportacions fora de la Unió Europea ja estan aturades o s'aturaran els pròxims dies?
El que diu el protocol és que un cop es detecten ja queden aturades. Parlàvem amb el sector i ens deien això, que des del Ministeri ells tenen la potestat, diguéssim, de negociar país per país, i que llavors hi ha països que poden acceptar comprar, potser no a la part on s'ha detectat el focus, però a una altra part de l'Estat. Això seria una opció, o països que directament et diran no, tu tens, ets positiu, i per tant no tens aquesta opció de vendre'm.
Vale, perquè, perdona la pregunta, però el positiu és a tot l'Estat o el positiu és només a la zona, a l'origen de la granja que vol vendre?
De moment és a nivell estatal, i a partir d'aquí... Doncs... Aniran decidint, diguéssim.
El 40% de les exportacions alimentàries, per exemple, a la Xina, són de porc, eh?
Sí, és que ara, diuen anirem país per país, clar, hi ha països i països, clar, negociar amb la Xina és clau, perquè la Xina implica això, pràcticament la meitat, no, Noelia?
La Xina és actualment, abans he mirat una graella amb uns números enormes, la Xina és el tercer país on més porc venem. Ara mateix hi venem, l'any passat, 100.000 tones de porc anuals, davant hi ha Itàlia i França. A la Xina, però, fa només 5 anys, el 2020, hi havien venut 500.000 de tones de porc, perquè llavors eren ells els que tenien la pesta porcina. I a nosaltres això ens va anar bé en aquell moment, perquè el preu del porc va pujar i els ramaders ho van agrair. Ara veurem com es negocia amb la Xina, com es negocia també amb el Japó, que també és un altre país, és el quart on més carn venem, i també és un país que, pel que sabem, és dur en les negociacions en aquests casos.
Veurem, però realment la situació és delicada. De fet, és veritat que les administracions han respost ràpidament, perquè els casos s'han conegut avui, ja hi ha hagut la compareixença de la Generalitat, les primeres mesures, i aquesta tarda també ja hi ha el Ministeri d'Agricultura, que també reacciona i que vol parlar amb tots els afectats per tal d'intentar minimitzar les mesures que s'hagin de prendre. Però bé, en tot cas és evident que alguna incidència tindrà.
Penseu que ara s'ha mobilitzat, o sigui, s'ha decretat aquest radi de 20 quilòmetres, però és una zona on no n'hi ha massa de granges. A Catalunya hi ha 5.600 granges de porcs, moltes d'elles entre Osona i Lleida, moltes a Lleida, i que si es troba un senglar positiu en una zona, posem Alcarràs, per exemple, clar, el munt de porcs que no es podran moure de la granja serà una xifra, doncs, que no es pot comparar al que passa ara.
Clar, per això serà clau saber el positiu, si es considera a nivell estatal, a nivell de Catalunya, o a nivell això de 20 quilòmetres de Collserola, on en diuen que hi ha 10 granges detectades a 20 quilòmetres de Collserola, la majoria al Vallès Oriental. Però clar, si pot quedar fora la zona de Lleida i la zona d'Osona, que és on bàsicament tenim més granges de porcs, doncs serà una notícia menys traumàtica que si és o tot l'estat o tot Catalunya el que queda afectat per aquesta impossibilitat de moure els animals. Però bé.
I tenint en compte això, que no és només el fet que no entri a la granja, sinó que el fet de tenir un senglar fora positiu ja ens fa aturar els moviments en aquella zona. Mm. Que això és el més complicat de controlar, perquè controlar els senglars actualment doncs, bueno, és una feina ingent que no sé pas com podrem fer.
No es pot controlar ni la població de senglars que hi ha, encara menys el moviment, òbviament, perquè són, són silvestres i, per tant, estan en llibertat i movent-se per on poden i on volen. Noelia Casellas, des de Lleida, gràcies i bona tarda. Estarem pendents de les notícies que pugui aparèixer sobre aquesta malaltia. Gràcies i bona tarda.
Adeu, bona tarda.
Hem començat amb Black Friday i hem acabat amb notícies no gaire més tranquil·litzadores. Vull dir que la veritat és que no hi ha dia que acabem amb una tertúlia optimista.
Sí, a veure, la part bona és que no afecta el ser humà ni els animals de companyia. Ja sé que això és poc esperançador pels que es dediquen en aquest sector professionalment, però bé, podria ser molt pitjor, diguem-ne.
Mira, si això serveix per controlar d'una vegada la població de senglars a Catalunya, que és un tema recurrent que va sortint a les notícies i que mai...
Com? Perquè això no sé...
Sí,
no crec que això
bueno,
sigui...
També tenen moltes traves que com els caçadors.
Això
també.
Sí, també.
Ja ens posem, que sort que no hi ha porcs feliços campant.
Com les gallines, Pere Rossinyol, Isabel García Pagán i Jaume Clotet. Gràcies a tots tres. Fins
gràcies
la pròxima.
A vosaltres.
20 segons i seran les 4, 20 segons, i el Francesc Garriga agafarà el comandament de la tarda de Catalunya Ràdio, i si no, el 3Cat Info ja ho sabeu, tota l'actualitat durant la tarda. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Bon cap de setmana a tothom.